L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
Un dels temes que més m'angoixa actualment i que ens afecta a les joves és l'embaràs adolescent, ja que he tingut casos del meu entorn conegut i em fa reflexionar molt sobre quina pot ser la causa d'això. Penso que una d'elles és la falta d'educació sexual, ja que sense aquesta els joves poden tindre dificultats per saber sobre mètodes anticonceptius i com accedir a ells. Per exemple, alguns joves tenen el concepte fals de que amb la marxa enrere és impossible que es doni un embaràs, el qual és totalment fals. Penso que si tinguéssim accés a la informació sobre la salut mental, més enllà de les típiques xarxes a classe on simplement parlen de malalties de transmissió sexual, es podrien evitar molts casos d'embaràs precoç. A més, l'accés a llocs webs com la pornografia, on normalment no s'utilitzen mesures de protecció, i a més hi ha situacions inclús d'agressions sexuals, doncs fa que els adolescents normalitzen aquests tipus de comportaments i ho vulguin reproduir en la vida quotidiana, el qual també penso que és un greu problema avui en dia.
Benvingudes a l'ofici d'educar. Hem sentit l'Ester de la tertúlia de Joves Pro. El 41% dels joves reconeix haver tingut un problema de salut mental. Més de la meitat no ha demanat mai ajuda i un terç no li ha explicat a ningú. Això segons el baròmetre d'opinió sobre salut mental elaborat per UNICEF. Entre les recomanacions de l'entitat hi ha més prevenció, detecció precoç i atenció de la salut mental dels joves, millorar també la formació dels professionals de l'àmbit educatiu i sanitari i sobretot escoltar més els joves. I per donar-los veu fem tertúlia de Joves Pro. Ens acompanyen...
Noé Santa Llucía. Estudia quart d'ESO a l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Asier Álvarez, que fa primer de batxillerat social a l'Institut Joan Tapiró de Reus. Laura Díaz, estudiant de primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig Ferreter de la Selva del Camp. I Rita Cuadrado Batlle, que estudia primer de batxillerat artístic plàstic a Vic. I acabarem amb els llibres per somiar amb Jaume Centelles.
L'ofici d'educar, amb Elisabet Pedrosa.
El buit que de vegades sentim els joves no el pot omplir cap xarxa social. Ariadna Martínez.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar tenim quatre joves que són seleccionats del curs del Departament d'Educació amb l'Ofici d'Educar i Catalunya Ràdio per aquest curs, que ens visitaran en tres moments del curs per dir-nos, per portar-nos les seves faleres i per fer una mica de tertúlia sobre l'actualitat que us afecta més als joves. I comencem pel Noé Santa Llucía. Té 14 anys, estudia a quart d'ESO a l'Institut Joan Solà de Torrefarrera. Es defineix com un jove català amb mentalitat adulta i amb gran interès per la música, la roba i la política. Explica que el seu gran somni és fer la volta al món i que té l'habilitat de convèncer les persones a fer el que ell vol. Quina sort, no? I diu que cal canviar urgentment el sistema polític i l'educació d'aquest país. Noé, fer la volta al món, què és el que més et crida l'atenció del món? Què has conegut i què vols visitar?
Doncs vull fer la volta al món principalment perquè vull comparar la cultura que tenim aquí amb la dels altres països. I fins ara he tingut la sort d'estar a països com, per exemple, el Japó, Marroc, també he estat pel Regne Unit, entre d'altres que no cal anomenar. I de moment he après que aquí a Espanya tenim una cultura que està bastant bé, perquè hi ha cultures que són molt masclistes, també hi ha d'altres que són més obertes, i sobretot que el menjar que tenim aquí és immillorable.
Estic totalment d'acord. Tu que tens facilitat per convèncer la gent per fer el que vols, quina és la clau de fer això i quina és la darrera vegada que has convençut algú de fer el que tu volies?
La clau és veure com es comporta l'altra persona i sí, bàsicament veure com es comporta l'altra persona i l'última persona que he convençut, a veure, és molt típic, però els meus pares que em donessin diners o que em compressin unes sabates o alguna cosa.
O que et portessin aquí, no?
També.
Que et portessin aquí. De política i del sistema educatiu, que tu creus que s'ha de canviar, en parlarem després amb tots quatre.
La responsabilitat no em fa por.
Hi ha dies que t'entren ganes de deixar-ho tot i hi ha tantes coses que el meu cap explota. Però s'ha de confiar que tot anirà bé. Pol Julián.
Doncs també ens acompanya la Rita Cuadrado Batlle, té 16 anys i estudia primer de batxillerat artístic. Es defineix com una persona original, interessant, curiosa, divertida i expressiva. El seu gran somni és tenir la seva pròpia marca de roba d'alta costura i diu, de fet, que ja té nom per la marca. Reconeix que se'n surt bé xerrant d'allò que li importa i com a cosa urgent a canviar, diu, la poca tolerància que tenim. Diu que hauria d'imparar allò de viu i deixa viure i no oprimir determinats col·lectius. Tu vols tenir la pròpia marca de roba d'alta costura, no? Per què aquest interès per l'alta costura? Ja t'hem vist que vas molt al punt. I en quina marca has pensat, si ja ho tens, si no ens ho pots dir, eh?
Jo crec que, bàsicament, l'alta costura, perquè és algo molt més exclusiu i es fa molt més especial, no de manera classista, en plan de els rics són millors perquè porten roba cara, sinó més de la part, en plan, com que és més exclusiva i ho porta menys gent, és més especial, i és com... Wow. O sigui, portar un bolso Louis Vuitton no et fa millor, però és algo que no porta tanta gent. I per tant, jo crec que l'alta costura, doncs, és més exclusiva i és més especial. I a part, com a marca, jo crec que si la roba és més cara, es poden aplicar més mesures, per exemple, de més seguretat laboral als treballadors, més sostenibilitat, perquè al final, si tu poses preus més alts, els treballadors poden treballar en condicions més dignes, poden tenir sous més bons, poden tenir hores de feina que els permetin viure la vida fora de la feina. I després, en la part de sostenibilitat, preus més alts pot significar teixits més sostenibles i coses que permetin no maltractar tant el medi ambient.
Però Rita, tu diries que la vostra generació viu una mica sota els dictats de les marques? És a dir, perquè jo m'hi he trobat amb algun dels meus fills que diuen, no, això si no és una marca jo no m'ho vull posar, no? Viviu molt sota els dictats d'aquestes marques?
Sí, sí, està claríssim que sí. Òbviament, tothom prefereix, o sigui, tothom no, però la gran majoria de gent prefereix, per exemple, portar un bolso de marca o portar unes sabates de marca, però que la gent ho prefereixi no vol dir que sigui millor. Simplement és com que s'han creat aquestes marques tan grans i tenim aquest concepte de que com més car, més exclusiu i més bo i més important ets, que per això hi ha aquests estàndards.
Tu dius que hi ha poca tolerància de la societat i parles d'aquests col·lectius que tu creus que estan més oprimits. No? Qui serien aquests col·lectius? No? I de què ens estàs parlant amb aquesta poca tolerància?
Jo crec que aquests col·lectius, més aviat com a l'estat espanyol, són els immigrants de qualsevol país que sigui. Normalment de països com en condicions econòmiques o socials més baixes que Espanya, perquè realment, o sigui, no som racistes vers gent de països del nord, per exemple, que estan molt més avançats i que són molt més rics i tal. Som racistes com els col·lectius llatinoamericans, africans, asiàtics i tal. Després, el col·lectiu LGBT també està superoprimit i les dones. O sigui, volen amagar que les dones estan oprimides, però realment ho estan, i cada vegada més. Cada vegada està pujant més la dreta i l'extrema dreta, i cada vegada aquests col·lectius estan molt més oprimits.
Avui a l'Ofici d'Educar, tertúlia de joves, però...
A vegades se'n fa un ús amb les emocions.
No considero que siguem la generació de vidre. Al contrari, som la generació que més justícia i veu demanem i que busquem millores per als que venen darrere nostra. Esther Espinosa.
Doncs hem parlat amb el Noé, hem parlat amb la Rita, hem parlat amb la Laura ara, té 15 anys, i parlarem, estudia primer de batxillerat a l'Institut Joan Puig i Ferreter, assegura que és una persona molt curiosa i amb moltes inquietuds. Es defineix com empàtica, li agrada molt conversar i debatre sobre temes quotidians, sobretot amb els adults, amb qui té confiança i valora la companyia de les persones que estima, a qui li agrada cuidar i sentir-se cuidada per elles. El seu gran somni és fer alguna cosa que millori la societat on vivim i deixar empremta, perquè creu que la seva generació té el deure de millorar el que les anteriors van intentar canviar però no van poder. Quina responsabilitat, ja m'ho explicaràs això. I la seva gran habilitat també és parlar en públic. Se sorprenien de petita de la seva capacitat d'expressar idees. Proposa canviar la falta d'empatia general i pensar més en el bé comú i menys en el personal. Com definiries tu què és l'empatia? Perquè li dones molt valor a l'empatia.
Bé, una definició més de diccionari d'empatia seria posar-se a la pell dels altres. Però jo personalment crec que l'empatia es divideix en dos factors. Primer, el tu prendre una decisió tenint en compte com afectarà el teu entorn i quina serà la resposta i com es sentirà el teu entorn a l'hora de tu prendre aquesta decisió o tu fer certa acció que impliqui els altres. I també és a l'hora de que algú extern a tu faci alguna cosa que a tu et pugui fer una reacció negativa, pensar i posar-te en la pell i dir, ostres, quin és el rerefons, per què ha fet això, quin és el motiu, i també una mica l'empatia amb el nostre entorn, no només amb les persones, sinó també amb el nostre planeta, amb el nostre territori i amb els nostres espais que compartim.
I per què creus que ens falta empatia?
Crec que ens falta empatia una mica perquè al final els humans penso que anem tots molt en la nostra, que hem pensat molt en el nostre creixement propi, en ser molt consumistes, en cada vegada tenir més, més material, més per nosaltres mateixos i no en el creixement de la societat i en el creixement positiu per tothom, sinó només pel nostre benefici propi.
I a tu en què t'agradaria deixar empremta?
Bé, a mi m'agradaria deixar empremta una mica en canviar el pensament en aquest aspecte i en pensar també passar una mica més a tenir més en compte el medi ambient i a canviar una mica tot aquest consumisme que tenim dia a dia.
Clar, jo deia, quina responsabilitat, no? Arreglar el que els adults hem espatllat, no? Això no et pesa molt, pensar que has de fer això?
Sí, jo crec que pesa molt, però crec que és millor ser conscients de que s'ha de fer i no deixar-ho passar, perquè el que les generacions anteriors ho hem deixat passar una mica. I crec que som la generació que tenim l'oportunitat de canviar les coses i de dir, mira, tenim un problema, espanta aquest problema, però l'hem de solucionar, hem de trobar una solució.
Avui a l'Ofici d'Educar fem tertúlia amb joves pro.
Conèixer el món m'obre la ment.
Hi ha influencers que diuen coses sense sentit. L'únic que volen és tenir més fama en benefici propi. Pol Julián.
Doncs ja hem conegut, ja hem presentat el Noé, hem presentat a la Rita, a la Laura i un vell conegut, la Sier, que l'hem refitxat aquest any. La Sier té 16 anys, estudia primer de batxillerat social i arriba de l'estiu, ens ha dit descansat i amb poques ganes del que ve, i diu que li remol fer-se gran i no saber com anirà res veient com ens ho han posat tot, dius. Què és el que et ve, Sier? Com ho encares, això?
El que em ve és una mica assumir el curs, assumir el fer-me gran, em fa molta por. Em sento una mica identificat amb el Peter Pan, la veritat, és allò de, ostres, quina incertesa, no sé què passarà, no sé... El temps està passant molt ràpid i em fa por, la veritat.
Però ets pessimista, perquè pel que dius, això, com ens ho estan posant tot, no?
Home, sí, la veritat, jo, el sistema educatiu, no estic gens d'acord. Com ens estan sobreinformant, perquè deixem de pensar, també em fa molta por. Com cada vegada els discursos polítics són més radicals i més violents, també em fa patir molt. I això realment em treu aquesta figura positiva que jo naturalment havia tingut.
Us fa por fer-se grans?
Sí.
No? Sí.
No.
No. L'objectiu a la vida, el meu almenys,
és fer-te gran.
Arribar a jubilar-me, sí.
L'objectiu a la vida és arribar a jubilar-te tan de pressa, ja?
Home, no, però per sentir què fa una persona jubilada, no sé què fa en el seu dia a dia. Si s'avorreix, no s'avorreix.
Però tens tota la vida entremig, fins a arribar a la jubilació.
Sí, sí, però s'ha d'arribar a la jubilació.
Rita?
A mi em fa molta por fer-me gran.
Per què?
Perquè al final, o sigui, crec que fins ara la meva vida era com una broma. Vull dir, era com que...
Una broma bonica, no?
O sigui, les coses que fes fins ara no repercutien en la meva vida. No tenien conseqüències directes en la meva vida.
Oh, no tenien. O sigui, escolta, sí, la infància tenia... és l'època més cabdal, ho marca tot, eh?
No, directament. Ara, per exemple, és com... La
que
nota
tu no te n'havies adonat és diferent. I ara te n'adones, clar.
La nota de cada examen definirà si entro a la carrera que vull. Qualsevol cosa que faci ara... O sigui, evidentment, la meva persona ja està mig definida, però a partir d'ara és com que és l'època més important de la meva vida i és com que tot el que faci ara definirà com seré en un futur, i em fa molta por això.
Laura, aquesta por a fer-se gran?
A mi també em fa molta por fer-me gran. Bàsicament perquè les responsabilitats que hem tingut fins ara, tot i l'adolescència ser una etapa dura, no són ni molt menys les responsabilitats que tens com a adult, i aquest fet d'arribar a la maduresa fa por. Fa por, espanta una mica. Vull dir, és el que deia, que ara cada nota compta, cada pas que fas ara ja ha de ser pensant en el teu futur, i pensant en el futur espanta.
I en quin adult us voleu convertir? És a dir, nosaltres som un referent vostre o voleu ser uns adults diferents, no? Ens voleu millorar com, no?
Bueno, jo... No, jo tinc bons referents, la veritat.
Sí?
Jo, sí.
Rita, jo també, en quin adult et vols convertir?
No sé, jo vull ser una persona molt lliure, jo vull viure la meva vida i ja està. I jo crec que és molt important que no t'importi el que pensin els altres, i jo vull ser la persona que jo vulgui ser. I poder la persona que vull ser ara no és la persona que vull ser el mes que ve o d'aquí 2 anys.
És probable. No, eh? Jubilat, també?
Home, no. Sí que vull ser adult, però no sé quin tipus d'adult, perquè hi ha molts tipus d'adults.
Però els referents d'adults que tens t'agraden?
Sí, m'agraden.
Acier, quin adult vols, en quin adult et vols convertir?
Ho he dit moltes vegades jo per aquí. Evidentment, jo, el meu referent número 1 és el meu pare. És una persona que admiro molt quina filosofia té de vida i que m'ensenya molt diàriament, i sempre dic jo, com a gran, com a pare, com a persona, vull ser com a meu pare.
Doncs avui a l'Ofici d'Educar fem tertúlia amb joves, però...
No m'agraden les etiquetes.
Els pares no haurien de comprar un mòbil als fills que no estan preparats per tenir-ne. Així no caldria que posessin restriccions. Ariadna Martínez.
Ets el miracle de la vida. Doncs ja ho sentim, és la cançó dels 10 anys de l'Ofici d'Educar. Fa no res vam fer una festa. Presentarem el llibre de l'Ofici d'Educar el 4 de novembre, a les 7 del vespre, a la llibreria Ona, en companyia del periodista Roger de Gràcia i amb tots els que ens hi vulgueu acompanyar. I sortegem 5 llibres. Què heu de fer? 5 llibres de l'Ofici d'Educar. Què heu de fer? Doncs respondre, escoltant el programa especial dels 10 anys, en el que va participar també la CIER, us hem de dir, aquestes 4 preguntes. Heu d'escoltar el programa especial i respondre: quina psicòloga parla al programa de l'analfabetisme corporal? Com no s'ha d'entrar la segona a la natura segons el Martí Boada? Tercera pregunta: quina és la substància química que desprenen els arbres i que augmenta un 35% les cèl·lules natural killers, segons la Cristina Gutiérrez Lestón, directora de la granja? I la quarta, la Vicky Mateu explica al programa que la natura és aula, però també és mestra. De què és formadora la Vicky Mateu? Si voleu participar, només cal que ens feu arribar un mail amb el vostre nom, cognom, número de telèfon, i us diria que també l'adreça per enviar-vos el llibre. Doncs això, si voleu un llibre de l'Ofici d'Educar, això és el que heu de fer. Doncs el Noé ens deia, per començar, vull canviar el sistema polític actual i l'educació d'aquest país. Aquest és un desig compartit, tu també ens ho deies, Acier. Què us agradaria canviar? Què us agrada? Què no us agrada? Què no us agrada de la política? Què no us agrada del sistema educatiu? Què comença?
Jo crec que en el sistema polític que tenim avui en dia hi ha molta corrupció, sobre gent, hi ha moltes promeses insatisfetes, i ens està portant a ser un país, no sé, ens està portant parlant clar i català a la merda.
Bueno, és una manera de veure-ho, sí. Algú que voldria afegir alguna cosa més del que no li agrada de la política? Digues.
Jo penso que han passat de fer política a fer màrqueting. Realment em sembla una vergonya, i que aquí estan jugant a veure qui enfonsa més a l'altre en lloc de complir les seves candidatures.
Noies?
Sí, jo també estic molt d'acord en que sembla una mica una lluita de poders, a veure qui té més escons, a veure qui té més vots, però al final no estan mirant pel que de veritat a la població ens preocupa, sinó estan mirant més per qui... per lluitar entre ells i no tant.
Rita, si tu poguessis votar, si tinguessis ja 18 anys, sabries a qui votar o no hi ha ningú que t'agradi?
Jo no votaria.
No votaries?
No, perquè jo crec que tots els partits menteixen igual, tots els partits diuen que faran moltes coses i després no les fan, i tampoc estic del tot d'acord amb la filosofia de cap partit en concret.
Una cosa era la política, l'altra cosa és l'educació, que aquesta sí que us afecta directament. Aquí què canviaríeu?
Jo crec que no acabo, com comenci, però a veure, així... així resumint... A veure, una de les coses em sembla que... Si amb 16, 17, 18 anys ja podem decidir què fem la nostra vida, jo penso que amb 14 ja perfectament ja podríem haver de decidir si volem seguir estudiant o no. Falta treball als de tota la vida, així més artesanals, cada vegada hi ha menys gent que ho vol fer. I hi ha per mi, ho sento, però els instituts són guarderies. Obligar a nens que no estan preparats per un sistema educatiu a anar allà només endarrereix els que sí que volen, perquè ho manifesten ja comportant-se malament o fent-li la vida impossible al professor, augmenten ràtios, que també és més difícil individualitzar l'atenció. Llavors penso que si donéssim més peu a que aquestes persones es poguessin formar, poguessin fer coses més físiques amb aquests oficis dels que falten, doncs mira, ja tindríem dues coses complertes.
Noé, l'educació, què li canviaries tu?
A més del que ha dit la Sier, també agafaria i imposaria una mesura, que és canviar el lloc de feina o jubilar els professors que tenen més de 50 anys. Perquè crec que una persona amb 50 anys, donant classe 6 hores al dia, no pot entendre com se sent una persona que té 13, 14, 15 anys. Em nego, no ho poden entendre.
Rita, que feies cara de pòquer ara... T'ha sobtat, la mesura dràstica. Sou dràstics, sou radicals, ja m'agrada, ja. La joventut heu de ser radicals. Rita.
Bueno, jo ara estic fent primer de batxillerat, però vinc d'un centre, des de P3 fins a quart d'ESO, que tenia una filosofia superdiferent als centres convencionals. O sigui, jo no havia fet un examen en la meva vida fins que vaig entrar a batxillerat. Vinc d'una escola on l'educació està superindividualitzada. O sigui, tothom, els PIs, que diuen que són plans individualitzats, a la meva escola n'hi havia pràcticament un per cada persona. O sigui, és com que tu podies anar tan enllà com volguessis. I això que ha dit la Sier, que hi ha gent que es comporta malament i que els fa la vida impossible als profes, també hi era, òbviament, però no hi era en tanta mesura, perquè cadascú podia fer més o menys el que volia i cadascú podia esforçar-se tant com volgués, i jo crec que això està superbé.
I ara que has canviat, el que t'has trobat t'agrada o no t'agrada?
No tant. O sigui, també és veritat que estic fent l'artístic i que no ha canviat tant, perquè el treball també és molt lliure, però jo no em veig fent un batxillerat convencional en el que faig un examen cada dues setmanes, en el que he d'estudiar cada dia, en el que si no ho faig a classe no ho faig. O sigui, són coses que... Sí que hi ha classes, òbviament, que estem allà escoltant el prof i tal, però no em veig fent una classe de classe magistral i tal cada hora.
Laura, alguna cosa a afegir d'aquest sistema educatiu que no us acaba de complaure?
Bé, jo volia afegir que es nota molt a més quan un professor arriba cansat en una classe i ja, no generalitzaré, però hi ha un cert col·lectiu de professors que no fan la seva feina de manera completament vocacional, i això al final dels anys s'acaba notant, perquè arriben a classe i els hi costa molt més, i això vulguis que no, si tu tens davant una figura la qual no té ganes de veritat d'ensenyar, que ensenyar jo trobo que és una de les feines més difícils, i a tu et costarà molt més aprendre i assolir. Si no són capaços de transmetre la passió per la seva assignatura, es fa molt més lent i és molt més complicat, i és molt més complicat que a tu també t'agradi una assignatura.
Asier?
Jo estic molt d'acord amb moltes coses que han dit, però hi ha una mesura que és així una mica bastant dràstica, fora les PAU. Fora les PAU, ho sento. Sí, no és just que dos anys de batxillerat, on t'has esforçat un munt, es decideixin en unes proves de dies puntuals i que això atria un 40% de la nota. És que em sembla vergonyós, és horrorós això.
Això perquè encara no has fet les PAU i ho veus a l'horitzó i et fa molta por. Avui a l'Ofici d'Educar, en temps de suplement a Catalunya Ràdio, tertúlia de Joves Pro.
No m'agrada aprendre només per aprovar exàmens.
Ho dèiem en començar, el 41% dels adolescents han tingut o creu haver tingut un problema de salut mental. Més de la meitat no ha demanat ajuda mai i un terç no li ha explicat a ningú, segons el baròmetre d'opinió de la UNICEF. Coneixeu algú del vostre entorn? Ens diuen en aquest estudi que més o menys s'ha normalitzat entre els joves el tema de la salut mental, però que encara hi ha molt d'estigma. Heu viscut algun problema de salut mental? Sabeu d'algú del vostre entorn que l'hagi viscut?
Jo la veritat és que no, però estic segur que deu d'haver-hi algú i no ho ha manifestat.
Perquè encara hi ha un estigma.
Sí.
És a dir, si veu algú i et diu jo, és que no em sento bé...
Sí, genera com una mica d'incertesa, potser que també tinguin por d'explicar-ho.
Rita?
Bueno, jo directament no he tingut cap problema, o sigui, sí que he tingut problemes, però no és un problema gran de salut mental, rotllo, no he tingut una depressió o això... I per tant, però conec gent que sí que ha tingut molts problemes i hi ha no només problemes en plan amb ell mateix, sinó problemes amb gent o problemes mentals que li han ocasionat tenir problemes amb l'altra gent, quedar-se sense amics o quedar-se sense ningú que, en plan, que et doni suport, i això és molt greu.
I per què creus que no s'explica? Perquè aquí l'estudi el que ve a dir és que en molt pocs casos s'explica o es confia en algú i se li diu, mira, tinc aquest problema.
Jo crec que no s'explica perquè això encara hi ha molt d'estigma i és com, oh, uau, té depressió, uau, s'autolesiona, coses així que, o sigui, realment no són normals, perquè és un problema, però no és un problema que no es pugui tractar, no és un problema que no es pugui parlar, no és un secret. Jo crec que és això, en plan, si tu vas al teu amic i li dius, uau, tinc depressió, poder, tens por de que aquest teu amic et digui, uau, pues, si tens depressió, pues, no vull ser més el teu amic, o alguna cosa així, en plan, no portar tant a l'extrem, però que poder perdis suport per part de segons quines persones.
Laura, tu si tinguessis un problema, qui ho explicaries?
Jo suposo que algun adult referent, com pot ser, bueno, la meva mare o la meva germana gran, o fins i tot alguna amiga molt propera que sé que, bueno, hem parlat algun cop del tema i sé que no em sentiria jutjada.
Uh-huh. Acier?
Jo sóc una persona que ha tingut... jo he tingut depressió i ansietat, jo vaig patir assetjament escolar i això em va comportar passar-ho molt malament. Jo penso que un dels factors principals del que no diguem d'aquest fet és perquè no ens volem veure febles, perquè ja quan estem així realment ens sentim molt febles, ens sentim molt desprotegits i ens fa por que encara doncs ens facin sentir encara més vulnerables i et tanques en banda, perquè moltes vegades fins i tot tu mateix penses que no és per tant, que no tens motius per estar així, llavors dius, bueno, ja ho faig jo.
Sou conscients de quins són els enemics de la vostra salut mental, allò que us perjudica i allò que us beneficia? Per exemple, un clàssic que diu és les xarxes no ajuden a la salut mental, no? Sou conscients de... o fer esport, per exemple, potser, segons aquesta enquesta, els joves sou conscients que o una dieta equilibrada o fer esport, és a dir, sou conscients d'aquells factors que us ajuden i que us perjudiquen?
Sí, jo crec que sí, perquè, per exemple, les xarxes socials no parem constantment de veure persones que creiem que són referents i ens volem assemblar amb aquestes persones. I crec que assemblar-se completament amb una persona no és gaire bo. D'altra banda, també el que has dit tu, fer esport, a mi personalment sí que m'ajuda a tindre la ment més clara i quan faig esport noto que penso d'una manera diferent, argumento d'una manera diferent, que en certa manera és millor.
Bueno, i és això que ha dit de les xarxes socials, realment ens comparem molt amb les persones que hi ha a les xarxes.
I això fa mal, aquesta comparació?
Fa molt mal la comparació, però amb gent de les xarxes i amb gent del carrer. La comparació és algo que fa mal, perquè és com que tu sents que mai serà suficient per arribar als estàndards que posa la societat i realment tu el que veus a l'Instagram o veus al TikTok o veus a qualsevol xarxa social no és la realitat. La gent a les xarxes només penja les coses que vol, només t'ensenya el que vol i normalment la gent ensenya el que li va bé.
Jo recordo que la Laura va triomfar en un dels programes que vam fer parlant dels coti-cotis, no? Sí. Perquè us fascina molt, no? Tota aquesta cosa d'aquell li ha passat això, aquell li ha passat allò, i tu deies que d'alguna manera ens fa sentir que com que aquell té un problema, primer empatitzem amb aquell té un problema, però després també a vegades potser no ens mirem el propi problema, no?
Exacte, o sigui, tendim molt a jutjar els altres i no a fer la reflexió de, ostres, és que jo si hagués estat en aquella situació, què hagués fet? Com hagués reaccionat? Al final, vull dir, algunes de les polèmiques que surten a xarxes socials són super superficials. Vull dir, no sabem les persones que han viscut ni res. Simplement analitzem la situació i jutgem. I ja està. I això és molt fort.
Acier?
Jo penso que les xarxes socials, el perill que tenen és que ens fa desconnectar d'on som. Deixem d'alimentar la nostra vida per alimentar-ne una de fictícia i estem i ens fa encara més dependents dels altres, de què diuen els altres, ostres, ningú en parla, ningú em respon, i això ens genera un malestar que alimenta aquests problemes de...
Jo l'altre dia sentia en una tertúlia que parlava encara el que és més cool és viure offline, no? Estar fora de les xarxes... que pot ser una tendència, que els joves arriben a un punt que esteu ja tan farts de passar tant temps a les xarxes, que el que més que està millor és sortir i desconnectar, això?
Jo penso que és trist el fet que sigui admirable el fet de ser capaç de desconnectar. O sigui, de dir, buah, jo no podria, això ho he sentit, jo que he estat molt de temps sense TikTok, ara me l'he tornat a baixar per un, bueno, és així una tonteria perquè vull ser actor i així em faig veure, així, uh-huh. Una tonteria, però és allò de, la gent em deia, uah, com has pogut, i dir, en sèrio hem arribat, així hem arribat a això, de veritat?
Laura, què volies afegir?
Que jo trobo que a vegades, o sigui, és superfort haver d'arribar als extrems, vull dir, jo sóc molt més partidària d'arribar a una consumició sana de les xarxes socials. Vull dir, això d'estar completament fora de totes les xarxes socials està bé, i és una opinió completament respectable, però jo crec que seria més adient aprendre a conviure amb això, perquè això està aquí i és una mica irreal pensar que ara tots podrem estar fora de les xarxes socials, però sí que podem arribar a conviure amb això i a consumir-ho de forma sana i madura.
Rita?
Bueno, jo estic totalment d'acord, o sigui, al final les xarxes són, a part de penjar les teves fotos, són un mitjà de comunicació. Al final, molta publicitat, les notícies, i tot es transmet a través de les xarxes, o sigui, és allò que deia ella. No es poden ignorar, no podem obviar la seva existència, perquè realment poden arribar a ser útils si es fa un ús sa de les xarxes. Jo crec que no s'ha d'estar com sempre addicte a les xarxes i mirant tot el dia a Instagram, però tampoc s'ha de deixar completament, perquè ja és una font d'informació al final també, i és un mitjà de comunicació.
Avui a l'Ofici d'Educar ja el sentiu, eh? Són joves, però...
Deixa'm que m'equivoqui, només sóc una nena.
Alerta, perquè en la darrera enquesta del CIS la immigració s'ha convertit en el principal problema pels espanyols. Aquest defineixen com el xoc entre immigrants i nascuts a Espanya. Tot i que baixa al cinquè lloc quan se'ls pregunta pel problema que els afecta més personalment, que llavors parlen de problemes econòmics, la sanitat, l'atur i l'habitatge. Veieu la immigració com un problema? Això seria la primera pregunta. I després, llavors, temes com trobar feina, l'accés a l'habitatge, tot això us preocupa?
A mi la immigració no és un tema que em preocupi. De fet, crec que primer ens hauria de preocupar el nostre estat econòmic, la salut, entre altres coses, i després ja, una mica més en segon pla, la immigració. Perquè al final, una persona que ve, per exemple, aquí a Espanya, no és una persona que de debò vulgui vindre aquí a Espanya. És perquè al seu país hi haurà un conflicte, no es podrà guanyar bé la vida i no li queda altra més cosa que vindre aquí per intentar tindre un futur millor.
Rita, a tu et preocupa o et preocupa més això, no? Que si trobaràs feina, l'accés a l'habitatge...
A mi em preocupa molt més el fet de que d'aquí 2 anys he de venir a viure a Barcelona i no hi ha pisos, els pisos dels lloguers estan superalts. L'habitatge, la feina, no hi ha feina. I les feines que hi ha són superindignes, amb sous dolents, que no et permeten viure, no et permeten viure. I la immigració no crec que sigui un problema, jo crec que al final enriqueix la nostra cultura. O sigui, la cultura jo crec que ha de com ser enriquida per altres cultures. No es pot quedar una cultura tancada i quedar-nos sempre amb el mateix i tal. La cultura ha d'evolucionar.
Laura, tu què et preocupa?
Ostres, jo també crec que em preocupa més aviat el tema de l'habitatge, el tema de l'economia, que no pas la immigració. Però crec que és una mica generalitzat entre els joves que la immigració no és un dels temes que ens preocupa més.
Aquesta és la pregunta següent que us volia fer. És a dir, el que preocupa els adults potser no té res a veure amb el que us preocupa a vosaltres. Potser anem per juguem en lligues diferents.
Bueno, jo crec que és lògic una mica, doncs això, juguem en lligues diferents, perquè al final vosaltres, els adults, ja heu construït una mica la vostra vida. Molts, doncs ja teniu un pis, ja teniu la vostra família, un sou... Però clar, nosaltres ens estem veient que està venint i que ho hem d'evitar com sigui, perquè és això el que ha dit, que d'aquí 2 anys potser ens haurem de buscar un pis, potser ens haurem de buscar un lloc on viure i no sabem com fer-ho. I per això jo crec que és més normal que ens preocupi més això que no pas temes com de la immigració, que no ens toquen tant de prop.
Tu què et preocupa, Sier?
A mi la intel·ligència artificial em preocupa molt.
Oh.
Penso que no l'estem controlant. I no sé fins a quin cert punt molta gent està estudiant unes coses que després seran suplantades. I què farem?
Doncs ens adonarem.
Les possibles estafes. És a dir, cada vegada són més reals, estan millor plantejades. Com sabem que un dia ens trucarà? I pensarem que serà la nostra mare i no serà la nostra mare.
Ai, 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 quins dius que farem amb això de la intel·ligència artificial. Avui, a l'Ofici d'Educar, tenim una tertúlia de joves molt preu.
L'Ofici d'Educar, a Catalunya Ràdio, amb Elisabet Pedrosa.
Doncs hem parlat de salut mental i parlem també de salut sexual i reproductiva. Arran del que ens deia l'Ester al principi del programa, el 2022 hi va haver més de 7.300 avortaments a Catalunya, segons IDESCAT, de menors de 25 anys. És un 33% del total i les dades són similars a anys anteriors. La tendència, per tant, es manté. Teniu a l'entorn persones que s'hagin quedat embarassades o que hagin viscut un avortament? És a dir, això és alguna cosa que existeix, que se'n parla, que creieu que falta més pedagogia, falta educació sexual? Jo... Rita?
Però jo crec que el problema d'arrel és que no se'n parla prou. O sigui, és un tema que per molt que s'estigui normalitzant és super tabú i encara que et vinguin a fer una xerrada al col·le quan fas, jo què sé, segon d'ESO i et diguin vale, has d'utilitzar preservatiu perquè si no et pots quedar embarassada, realment se'n parla molt poc i és algo que t'ho expliquen només des de la part com científica. O sigui, no parlen de lo que és la sexualitat com en parlem nosaltres entre els nostres amics. Jo crec que s'hauria de parlar més així. No t'haurien d'explicar lo que et surt al llibre de naturals de segon d'ESO.
Noé.
Que jo crec que estem fent un tema una mica tabú, no?, la sexualitat, quan crec que és algo totalment normal. I sí que és cert que, el que deia ella, que per molt que et facin una xerrada, al final és bastant més diferent, crec, quan te puguis trobar amb una altra persona o en determinats ambients.
Laura?
Jo penso, bueno, estic completament d'acord en que s'hi ha de parlar més, però també crec que des de la part dels joves, quan ens venen a fer alguna d'aquestes xerrades, hem de veritat creure'ns-ho, perquè és molt típic estar en una classe de, doncs això, segon, tercer de l'ESO, i que el vinguin a fer una xerrada d'això, i ens ho prenguem a broma. O sigui, ens ho prenem a broma, el que ens diuen pensem, vale, sí, molt bé. Però a l'hora de la veritat, tot això és com que se'ns ha oblidat. No, no ens ho prenem en sèrio. I jo trobo que és un tema super sèrio i que al poc que ens diuen, ostres, aprofitem-ho, pensem-hi.
Ens diuen els pares i les mares que a casa n'hem de parlar, no? Però quan en parles, les cares de pòquer vostres són fenomenals. Asier?
Jo penso que qui té més problemes a l'hora de parlar de la sexualitat és els pares, perquè
sí?
Jo crec que els hi costa molt, és com és tabú pensar que els seus fills tinguin relacions sexuals, ui no, que són molt joves, i tot allò que no aprenem directament a classe moltes vegades és el que aprenem a casa, i si ja a casa no parlem del sexe, és un tema que es vol evitar a tota costa, poder són coses que hauríem de donar. I per altra banda, és el que ha dit abans l'Ester, el porno ha fet molt de mal, i penso que els mètodes anticonceptius se'ls hi dona més valor. Per la mare és allò, ah no, que em quedaré embarassada, i realment s'hauria de parlar també molt més de les malalties de transmissió sexual.
Laura?
Jo penso també que des de la família, si des de ben petits aprenem la comunicació i tens una bona relació amb la família, amb els pares, una relació de confiança, que hi haurà certa distància perquè al final són aquests rols, però si treballes aquesta relació no hi ha d'haver cap problema en treure temes d'així i en parlar. Al final els pares porten molt més viscut i per tot el que passarem nosaltres ells ja hi han passat i més d'un cop.
Rita?
Sí, bueno, jo penso igual, és això, al final la comunicació és la clau de tot. O sigui, si tu tens una bona relació amb la teva família i tens una relació en la que es pot parlar de tot, doncs se'n parla. I és això, no s'ha de convertir en un tema tabú. És algo que es pot parlar i que et comuniques i ja està.
Canviem radicalment de tema. Un altre tema és tema sobre actualitat internacional. Jo no sé, així com el tema de la sexualitat veig que us ha motivat molt a parlar. Temes com, per exemple, el conflicte al Pròxim Orient, no? Farà Orient. El 7 d'octubre farà ja un any, no?, de l'inici de la guerra. Temes com aquests us commouen? Us sembla que estan molt lluny? Us interessen?
Bueno, jo personalment ho estic vivint molt de prop perquè la dona del meu pare és palestina i estem vivint una mica el conflicte des de dins i, ostres, crec que és un tema que ens hauria de preocupar. I tot i que ens quedi molt lluny, al final és el que he dit al principi, pensar una mica més en els demés i pensar una mica més en la globalitat, perquè al final això ens acabarà tocant. O sigui, al final, quan en una part del planeta les coses estan anant tan malament i s'estan fent tantes aberracions, ens acabarà tocant, ens acabarà arribant d'algun punt.
Rita?
Però és que és això, no ens ve de tan lluny realment. Vull dir, Espanya és un dels països que ven armes. Vull dir, Espanya, la indústria armamentística a Espanya és superimportant. I, per tant, no ens toca de tant, no ens toca de tan lluny. O sigui, està passant a Palestina, però realment també està passant aquí, de manera indirecta, però també està passant aquí. I acabarà arribant. I acabarà arribant aquest, o acabarà arribant un altre, i acabarem tinguent un conflicte, o simplement un conflicte nacional. Perquè l'extrema dreta està pujant molt i acabarà havent un conflicte nacional.
Noé, què diries?
Bueno, a mi la preocupació se'm genera quan veig que cada cop hi ha més conflictes i dius, és que potser demà m'aixeco jo i hi ha una guerra aquí a Espanya i potser vaig de marxar o no sé, vaig de buscar la vida d'una altra manera.
A mi totes aquestes situacions que estan passant al món realment m'estan reconduint, no em fan connectar amb el que va passar abans de la Segona Guerra Mundial. I jo crec que estem repetint moltes coses que ens estan... Que jo penso que des de fa temps s'està coent alguna cosa que no acabarà pas bé. És això que heu dit tots, o sigui, cada vegada hi ha una situació molt més polaritzada, cada vegada són més extremistes els partits polítics, amb grans potències com la Xina que estan en recessió, són molts factors que ens estan conduint a alguna cosa forta.
Laura?
A més, és molt fort dir que no som part del problema i ens queda molt lluny. Sí, és això, o sigui, encara produïm molt armament, encara exportem molt armament, vull dir, és molt fort dir que no som part del problema, quan en realitat sí que som part del problema i sí que ens està tocant a nosaltres.
Hi ha temes que us motiven, ja, això és un interès que hi ha de periodístic, jo us deia en començar que la voluntat que vingueu aquí és que feu de periodistes, i ara és el moment de fer de periodistes. Ens queda la recta final del programa, i és el moment en el que podeu traslladar una pregunta a algú altre dels de la taula, o bé fer-me una pregunta a mi. Jo us he passat el guió amb antelació, per tant, segurament teniu preparada alguna cosa, o no, ara ho veurem. Quina és la pregunta? Ara és el moment de fer de periodistes. Quina és la pregunta que voldríeu fer amb algú altre o a mi mateixa? Qui comença? A Sier?
Val. Doncs a mi m'agradaria fer-li la pregunta a la Rita. Em sembla doncs, molt admirable que hagis triat el que a tu t'agrada, en aquest cas batxillerat, i que tinguis molt clar els teus objectius. Llavors, la meva pregunta és... Bueno, moltes vegades es diu que l'artístic no té sortides o tot això. Tu pateixes per això, pel teu futur?
Jo pateixo pel meu futur, però més aviat perquè les carreres a les que a mi m'agradaria entrar tenen una nota superalta i a part és això, vull dir, el disseny de moda no té moltes sortides. Segurament acabaré treballant en empreses grans com Inditex o qualsevol cosa així i no és el meu somni. I jo crec que al final s'ha de fer el que et faci feliç, però també s'ha de fer algo que et doni diners. I les carreres, és això, les carreres que jo havia entrat, disseny de moda, la nota està al 12 a la pública. Llavors, hauré d'acabar anant a la privada, els preus són altíssims, i realment el que em preocupa a mi és això.
Ara tu faràs la pregunta. A qui li fas pregunta? Hi ha algú que tingui alguna pregunta?
Bé, bueno, jo als tres en general.
jo ara aquests estic fent... periodistes que els hi costa arrencar.
Jo ara estic fent quart de l'ESO. Com vau triar vosaltres què fer després de quart de l'ESO?
Mira, jo vaig començar fent el quart científic i vaig fer el primer trimestre i vaig dir, val, estic tenint bones notes, però això no m'agrada res, gens. I el segon trimestre vaig acabar fent llatí i economia i vaig dir, mira, escolta, això doncs m'agrada més. T'he de dir que cada vegada, no sé si serà el cas del teu centre, però el canvi entre quart d'ESO i primer debat és bastant gran. També veig, com parles i tot, que no tindràs cap problema, però jo et recomano que durant l'estiu vagis rellegint una mica tot el que has fet, perquè van a saco.
Laura, la teva pregunta?
Jo també volia fer una pregunta general, i és que li doneu més pes al que voleu fer de veritat o us preocupa més el vostre futur econòmic?
Jo li dono bastant més pes al que vull fer de veritat.
Jo no. Jo li dono més pes al que em donarà sortides, la veritat.
No, jo tinc clar que no he de triar una cosa que no m'agradi fer a la vida i estar amargat allà treballant per diners.
Rita, la pregunta.
Sí, és cert, tu has dit que volies ser actor. Com és que estàs fent el batxillerat social?
Perquè l'altra cosa que m'agrada molt és el món del periodisme, fer ràdio i... vaig fent càstings, faig teatre, col·laboro amb companyies de teatre i si t'hi fixes molts actors d'avui dia estan fent una carrera convencional i a la vegada doncs estan fent això. Llavors jo mai deixaré el teatre, sempre aniré provant sort, però vull assegurar alguna cosa i si poder la meva primera opció no hi és, doncs vaig per la segona, per la tercera.
És el moment final. Noé, amb què t'agradaria acabar? Una paraula, un concepte, una crida, un què?
No ho sé, la veritat.
No ho saps, ell no ho sap. Escolta, a vegades no se saben les coses. Rita, amb què t'agradaria acabar?
Bueno, jo crec que m'agradaria acabar amb una mica amb el d'obvi i deixar viure. Que no t'importi el que pensin els altres i que al final tu ets la persona que ets i no has de deixar que ningú...
Laura, amb què vols acabar?
Jo vull acabar donant les gràcies perquè aquests espais els adolescents els necessitem. Tenim moltes ganes de dir el que pensem i tenim moltes ganes de ser escoltats, que és al final el que més necessitem, jo crec. I espais com aquests s'agraeixen molt i l'oportunitat de dir el que pensem també.
Per això ho hem fet. Aquí estarem i vindreu tres vegades, és a dir, dues vegades més. Asier, amb què voldries acabar?
Doncs jo també vull acabar amb un agraïment, i és cap a tu, Elisabet. M'has donat moltes oportunitats i aquí segueixo, i és un plaer també a Catalunya Ràdio en si, també per aquest espai, i de veritat que moltes gràcies.
Si teniu oportunitat és perquè us les heu guanyat. Això que quedi clar, gràcies per haver-nos acompanyat avui a l'Ofici d'Educar. Sierra Álvarez, Noé Santa Llúcia, a veure si ho direm bé al final, Laura Díaz i Rita Cuadrado Batlle. Ens veiem a la propera, d'acord? Moltes gràcies. Ens heu enriquit avui amb aquesta tertúlia de joves, però gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies.
Podeu escoltar tots els programes a Cat Ràdio, l'Ofici d'Educar. O bé, seguiu-nos al Facebook de l'Ofici d'Educar o us baixeu al Telegram i busqueu l'Ofici d'Educar.
Llibres per somiar amb Jaume Centelles.
La geganta, de Jordi de Manuel, publicat per Ànima Llibres, per Cicle Superior.
Jaume Centelles, benvingut. Per què ens has triat aquest llibre?
La geganta. L'he triat per diversos motius. Una, perquè el Jordi de Manuel és que en sap molt de ciències naturals, de biologia, de geologia, de botànica, de la fauna dels boscos, de les tradicions, del folclore. És un savi. I en aquesta història es combinen l'aventura, el relat, la peripècia dels dos germans, del Roc i la Nina, amb molts aspectes o coneixements de ciències naturals. I per això m'ha agradat molt. És un llibre curtet, que té 110 pàgines, poc més, i es llegeix molt bé i està superben escrit, té emoció, té relat, té coneixements i se n'aprèn molt, a part de divertir-te i passar-t'ho bé. M'ha agradat molt. Hi ha dos, són històries que s'alternen, dos capítols, un que l'explica el nen, el protagonista, el Roc, i el següent són capítols breus de 4 o 5 pàgines, i el següent l'explica el narrador omnipresent que sap tot el que passarà i ens va transmetent els coneixements. La història explicada pel nen i pel narrador. És fantàstic. Són d'aquests llibres que queden de vegades allà, potser per l'aspecte o perquè no se'ls fa massa publicitat, però és una bona lectura, molt bona lectura. La recomano moltíssim.
De què va La geganta, Jaume?
Doncs mira, són dos germans que es diuen Roc i la nena es diu Nina. S'han traslladat a viure en un poble nou, en una ciutat petita. Van a la nova escola, tenen nous amics, tenen noves amigues. Aquesta ciutat és molt reconeixible perquè el narrador et dona detalls en una ciutat de Catalunya que té un estany, uns tipus de roques determinades i una llibreria, en fi. Dona moltes pistes perquè tu puguis endevinar de quina ciutat parla. Això ja és feina del lector. Els agrada l'escola, però hi ha un petit problema, i és que la germana, la Nina, com hem vist a la coberta, està creixent desmesuradament. Té un problema a la hipòfisi i va creixent més del que toca, tot i que els dos són germans bessons. Llavors els pares van al CAP, al centre d'atenció primària, pregunten i allà li fan unes proves a la noia i detecten que té una mena de trastorn o trastorn de creixement que es diu gegantisme. No sé si has sentit mai aquesta paraula. Si és més gran es diu acromegàlia, però bueno, amb gegantisme ja ens entenem. Al final del tot hi ha una nota de l'autor on explica en realitat de què es tracta aquesta alteració. Bueno, i clar, això a la nena li crea una pila de conflictes perquè tothom se la mira com dient: aquesta és la teva germana, Roc, sí, és molt alta, no? Sí, i amb ella això, el ser diferent, saps? Quan és diferent sempre diuen, ui, i a tu et crea mal rotllo, sempre. És el que li passa a la noia, d'entrada. Després, al final, hi ha un final feliç, que no l'explicarem, com sempre.
Quina és la frase o imatge més bonica o més emocionant del llibre, Jaume?
Hòstia, n'hi ha moltes, però jo a mi em quedo amb un moment que la nena, la Nina i la mare van passejant, s'asseuen allà en un parc i diu, totes dues van estar callades una estona, observant els coloms, tal i qual, i la nena li pregunta, per què sempre em miren, mama? Per què sempre em miren com si fos d'un altre planeta? La mare no s'ho espera, aquesta pregunta, i dius, ho dius per aquella senyora i aquell nen que hem vist a la llibreria que s'hi xiuejaven? Diu, sí, sí, no només per ells, perquè l'escola, les botigues, el carrer, tothom se'm queda mirant d'una forma que no m'agrada. Potser perquè és diferent, és més alta que la majoria dels nens i les nenes de la teva edat. I diu, no m'agrada ser diferent. Hosti, aquest tros m'ha emocionat. També m'han agradat molt les imatges de l'Ignasi Blanc, sobretot les que estan fetes a doble plana, a plana sencera, i amb colors. Es nota que aquí l'Ignasi Blanc ho has fet amb molta emoció, molta emoció. M'han agradat molt aquestes imatges.
Què podem aprendre? Què poden aprendre els infants amb aquest llibre, Jaume?
Pues mira, sobretot d'acceptar-se com un s'ha d'acceptar com és, les relacions amb la família, amb els companys de classe, amb la mestra, que la mestra és un personatge clau en aquesta història. I també, ja t'he dit, abans ho he dit, aspectes de la natura increïbles, perquè surten animals, es parla de dinosaures, de tortugues, de gossos, és fantàstic, de la fauna, de la flora, de la zona aquesta on passa tot això. I crec que la gràcia és entendre que vivim en un planeta formidable, bonic i meravellós i que val la pena que el coneguem, i si el coneguem, l'estimarem.
I la pregunta pel concurs sobre el llibre La geganta és: quin trastorn de creixement pateix la Nina, la protagonista del relat? Respostes a l'oficideducar@ccma.cat. Teniu temps fins diumenge. I ja tenim la guanyadora del llibre El meu primer llibre d'electromagnetisme, i és l'Helena Machado. L'enhorabona, l'Helena.
Fa molt bé, sí.
Jaume, has tingut alguna geganta a la classe quan eres mestre? Recordes alguna geganta?
No, però he tingut una alumna que jugava amb el pati a bàsquet amb ella, i hòstia, em feia patir quan feia 5 o 6. Ara juga, és professional, ha estat molts anys als Estats Units jugant de bàsquet professional, i ara està al cadí la seu, la Violeta, que li envio una abraçada des d'aquí.
Doncs petons per totes les gegantes de Catalunya.
Les gegantes.
Gràcies,
físiques,
Jaume.
I mentals.
Una abraçada gegant.
Això mateix.
Vull anar a tocar aquell núvol d'allà, papa.
I la setmana vinent, què passa al cervell durant l'embaràs i la maternitat, amb la doctora Susana Carmona. Us deixem amb Muixca i Julieta, Baia Liana. Sigueu lúdics, positius i alegres, i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez, del Paco Cotillas, i fins la setmana vinent.
Quan poses mala cara. No, vaya lia, vaya lia. Qui em vulguis tu és quan estàs endiablada. Vaya lia, vaya lia. Que estigui sexy quan poso mala cara. Vaya lia, vaya lia. Que jo t'ho mori d'escalada. Quin estrès, per tu deixo les nenes, bolos i els diners. Tot el que em queda et donaria més, perquè si m'abandones ja no em queda res. Ja sé que sóc una xula, em poses impertina del real Fonseca, t'encanta que em porti malament. Et dedico un bai, 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 no falla mai, 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 mai. Te tinc a la real, lo cualquiera. Vaya lia, vaya lia, que estigui sexy quan poses mala cara. No, vaya lia, vaya lia. Qui em vulguis només quan estàs endiablada.
Vaya lia, vaya lia. Que estigui sexy quan poso mala cara. Vaya lia, vaya lia.
Que per tu em quedo sense nada.
Quin estrès, per tu deixo les nenes, moros i els diners.
Té molta qualitat. Et sobra cali, et sobra cali.